COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. El programa d'avui porta per títol Puyol del camp al despatx. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan, tu com estàs? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. L'Héctor García està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori. Top informatiu de la jornada.
Top 6.
El Barça d'en Vol treballa a Colònia, Alemanya, pensant en la final a 4 de la Lliga de Campions que arrenca demà el rival al Flensburg.
Top 5.
En bàsquet, el Barça colpeja primer a l'eliminatòria de quarts davant el Baskonia, victòria in extremis 92-87 demà, opció de ser a semifinals amb el partit a Vitoria.
Top 4.
Carlos Clerc és l'únic dels jugadors cedits per l'Espanyol que ara mateix té assegurat un dorsal a la primera plantilla per la temporada vinent. Avui parlem amb ell.
Top 3.
Gerard Deulofeu pot debutar avui amb la selecció espanyola absoluta en l'amistós de les 10 de la nit davant Bolívia. Un partit que explicarem des de mitja hora abans, 21:30, al Tiempo de Juego de COPE.
Top 2.
Segons ha pogut saber Esports COPE, el Kun Agüero es deixa estimar pel Barça i estaria encantat de vestir de blaugrana, però el Manchester City difícilment el vendrà.
Top número 1.
I Carles Puyol, atenció, es convertirà a partir del setembre en la mà dreta d'Andoni Zubizarreta. El Barça l'acaba d'anomenar nou adjunt a la direcció esportiva del club.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui prepareu-vos que tenim moltes coses, eh? Per exemple, a Colònia esperem parlar amb un dels cracs del Barça d'en Vol. Hem quedat a Girona amb el capità del conjunt de Montilivi, Migue, perquè demà juguen el seu, no sé, a segon en el partit davant la Ponferradina. I repassarem, entre d'altres, el més destacat del que va dir Johan Cruyff al partido de les 12 de COPE.
El debat a Esports COPE.
Debat amb Bracafé. I avui els encarregats d'aquest temps d'opinió són el José Antonio Martín Petón i el Ginés Muñoz, periodista de l'agència EFE.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, i al Facebook i al Twitter, us venim preguntant per si veieu Espanya capaç de guanyar el Mundial de Brasil. Veieu Espanya capaç de revalidar el títol? El Juan Esteo diu, la veig capaç, però serà molt complicat revalidar-la. La Copa del Món, la Mari Carmen Balcells, m'agradaria que guanyés pels jugadors del Barça. I l'Albert Arré fa una reflexió interessant. Per plantilla sí, per sensacions no. Gràcies, com sempre, per les vostres respostes al Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt del programa, i al Twitter, @EsportsCope. Minutets abans de les 4, sorteig, De què? Del pack de 3 entrades per visitar el Camp Nou Experience. Batllori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 16 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
El Mundial de Fútbol está a punto de comenzar y en el Corte Inglés tienes todo para vivirlo y sentirte el jugador número 12. Con la primera y segunda equipación oficial de la selección española o con las camisetas, sudaderas y polos. Y hay mucho más para animar a tu selección. Gorras, gafas, llaveros, tazas, relojes, pulseras, jarras. Vive el Mundial con el Corte Inglés.
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El primer que ha de passar pel despatx de Luis Enrique després de les vacances és Leo Messi. I el segon, Xavi. Va dir Cruyff ahir a la nit al partit de les 12 que per ell Xavi continua sent peça imprescindible pel Barça del futur. En què Xavi ha d'estar al Barça la propera temporada, si ell vol, crec que la immensa majoria hi estem d'acord. La qüestió és el rol. Els anys passen i crec que és evident que el rendiment de Xavi aquesta temporada ha baixat molts enters. El millor Barça de la història ha jugat al ritme de Xavi i res no tornarà a ser el mateix sense ell. Serà una altra cosa, però no serà el mateix. Però ha arribat l'hora de començar a dibuixar el relleu, que pot ser Cesc, o Koke, o Rakitic, o el que sigui. Però aquest és un dels grans temes que s'han d'afrontar sense més demora.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Comencem amb una notícia calenta, calenta, que acaba de sortir del forn, l'hem coneguda fa uns minuts. Carles Puyol es converteix en adjunt a la direcció esportiva del Barça, en mà dreta d'Andoni Zubizarreta. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. Fa 15 dies s'acomiadava, però no se'n va. Continuarà vinculat al club de la seva vida. A partir del pròxim mes de setembre serà l'ajudant de Zubizarreta a l'àrea de futbol, ajudant adjunt a la direcció esportiva. Declaracions de Carles Puyol en el comunicat que més el club fa uns minuts. Diu, vull agrair al Barcelona tot el que m'ha donat abans i aquesta oportunitat que em dona ara intentaré fer-ho el millor possible, sobretot aprendre molt. Estic molt il·lusionat amb aquesta nova etapa. Jo sempre he jugat a futbol i he intentat fer el millor possible i aquí faré el mateix. També parla Andoni Zubizarreta en aquest comunicat i diu que Puyol s'incorpora a l'àrea de futbol per intentar aprofitar i aprendre de tota la seva experiència. També volem que s'adoni de tot el que sap. Diu Zubizarreta que treballarà amb ell en tots els projectes de club, tant interns com externs, en àmbits més externs com el màrqueting i les finances i en l'àmbit de la secretaria tècnica. Diu Zubi que segur que aprendrem molt d'ell. I també confessa que feia un parell d'anys que parlàvem de què li podia anar millor Puyol i segur que anirà veient què és el que més li agrada. La broma fàcil que ja comença a córrer per internet és que per fi Zubizarreta fitxa un central.
Sí, sí, està bé, està bé. Sí, doncs ara ja té dos feines a partir d'ara Carles Puyol. Per una banda, seguir recuperant-se del genoll, com ell va dir en acomiadar-se, i d'altra banda, ajudar a Andoni Zubizarreta a la direcció esportiva del Barça. Sort a Puyol en aquesta nova etapa que començarà a partir del setembre. El que fem ara, quan són les 3 i 20 minuts de la tarda, és pentinar les novetats del Mercato Blaugrana, avui amb tres noms sobre la taula. El del Kun Agüero, que és un clàssic d'aquestes dates, el de Coque, migcampista de l'Atlètic de Madrid, i també el de Claudio Bravo, que és l'home notícia els darrers dies. Comencem per Agüero. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Es torna a parlar de l'interès del Barça per fitxar-lo i tu has pogut parlar amb el pare del futbolista.
Sí, amb Lionel Agüero, el pare del Kun Agüero, que ens diu literalment que al Kun li encantaria jugar al Barça, que ho ha parlat amb Messi, que per ell seria el màxim jugar amb el seu amic al Barça i que Barcelona i l'idioma és un plus. Predisposició del Kun Agüero per venir al Barça, però el City ho posarà impossible. El Barça va sondejar-los en el transcurs de l'eliminatòria de Champions i la resposta del City va ser 150 milions. A més, els xeics cuiden molt bé Agüero, convertint el jugador històric que retiri allà, i el pare diu que el protegeixen molt en el sentit que no rep tanta pressió ni tantes crítiques com Messi a Barcelona. Això és el que ens ha dit el pare. Tot i això, Agüero estaria encantat de venir al Barça, però el City no vol vendre la seva estrella, que té contracte fins 2018.
Molt bé, doncs Agüero estaria encantat de venir al Barça, li encantaria jugar al costat de Leo Messi, però el Manchester City, com és de suposat, difícilment ho farà possible. Coque, Sílvia, també sona i ha parlat aquest matí de l'interès del Barça.
Sí, és un jugador que agrada a Luis Enrique, que el va voler fitxar per la Roma. També té altres pretendents i una clàusula de rescissió de quasi 60 milions d'euros. El seu representant, Iñaki Espizua, ha explicat a Sports Cope que ningú del Barça s'ha posat en contacte amb ells, que Coque té 4 anys de contracte amb l'Atlético i que qualsevol que el vulgui fitxar s'ha de posar en contacte amb el club matalassé. Com bé deies, Coque ha parlat a la presentació del seu campus d'estiu a Majadahonda i s'ha mostrat afalagat por el interés del Barça.
Bueno, esta mañana me he levantado y la verdad que varios amigos me han estado llamando, pero tengo un contrato ahora mismo de larga duración. Estoy muy contento, como siempre he dicho, está en mi casa. La verdad que es un orgullo, ¿no? Que clubes importantes pues vengan a por mí, pero quiero estar aquí. Hay un mundial por delante, espero, pues ojalá estar en la lista y solo pienso también ahora mismo en eso, ¿no? Porque para mí es lo primero.
Resposta de manual de Coque. Tengo contrato y ahora mismo solo pienso en el Mundial. I Claudio Bravo, el porter xilè de la Reial Societat. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dilluns es podria fer oficial el seu fitxatge pel Barça.
Sí, el seu representant ens ha dit que les negociacions van per bon camí, que els dos clubs estan oberts a seguir negociant durant tot aquest cap de setmana. Hi ha predisposició i bona entesa per les dues parts i ens diu, atenció, que dilluns es podria desencallar aquesta operació. A tot això, Claudio Bravo segueix concentrat en Xile i el seu tècnic, Jorge Sampaolo, ha explicat que l'actitud està posada 100% en el Mundial, encara que sigui inevitable, evidentment, pensant al Barça.
El manejo de Bravo con su situación actual, con la posibilidad de ser transferido, él tiene un grado de madurez importante que le permite manejarlo con mucho profesionalismo. O sea, no creo que eso lo distraiga de lo que no todo lo mejor equipo del mundo. Es seguramente una sensación muy importante para él.
i qui no veuria amb els ulls anar a la Reial Societat dins de l'operació Bravo és el porter Oier Olazábal, a qui li queda un any de contracte amb el Barça.
Sí, me queda otro año de contrato con el Barça, lo que pasa que, bueno, tampoco se han puesto todavía en contrato conmigo, estoy esperando que hablemos, que nos sentemos, pero sí que es cierto que, bueno, que después de un año sin jugar necesito minutos, creo que sería buena opción para los dos encontrar un equipo donde pueda coger minutos. O sea, pues es un equipazo como la Real, yo encantado. No se sabe todavía qué va a pasar, no sé si, bueno, han fichado a Ter Stegen, no se sabe todavía si van a firmar a otro portero. Nada, paciencia y esperar a ver qué pasa.
Doncs atenció a les properes hores, sobretot a dilluns, que seria quan es podria fer oficial el fitxatge de Claudio Bravo pel Barça, si res no es torça. Hi ha moltes coses més. Sílvia, explica'm més cosetes.
Apunts, perquè Luis Enrique segueix avançant en la confecció de la plantilla. I el primer punt, comptarà amb Sergi Roberto. Així li ha comunicat el club al seu representant aquesta setmana. Li han dit que no escolti cap oferta per Sergi Roberto, perquè Luis Enrique el coneix molt bé, va ser clau en el seu Barça B, i vol continuar comptant amb ell. Qui té les portes obertes és Cristian Tello, però de moment no ha decidit què farà. Qui no tornarà és Andreu Fontàs. Avui s'acaba el termini que tenia el Barça per recomprar-ho al Celta per 1 milió d'euros, però ahir el Barça li va comunicar al seu representant que no el recuperaran. Pel que fa a Jordi Massip, l'arribada de Claudio Bravo, si s'acaba produint, no el farà replantejar-se una sortida. La idea del porter, que té 25 anys, és quedar-se al Barça i competir per jugar. Després de 10 anys, el club pensa que és la seva oportunitat. I més futur en blaugrana, Joan Francesc Ferrer Rubi, membre de l'estaf tècnic aquesta temporada, ho té pràcticament fet per entrenar al Valladolid. La propera temporada, el club de Pucela podria anunciar-ho oficialment en les properes hores. Hem de dir també, en clau blaugrana, que el club ha anunciat que Albert Soler Sicília és el nou director de Relacions Institucionals Esportives del club, un càrrec de nova creació. Va ser secretari d'Estat per l'Esport i president del Consell Superior d'Esports i actualment és diputat al Congrés per Barcelona, acte que lliurarà la setmana vinent per incorporar-se al Barça en els propers dies.
No us queixareu, eh? Productes variats. Tanquem la persiana del Mercato Blaugrana. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Helena, gràcies.
Adéu.
Sempre que parla, se l'ha d'escoltar atentament. I ahir ho va fer al Partido de las 12 de COPE. Johan Cruyff, per començar, va parlar dels xiulets de les crítiques a Leo Messi.
Si les coses no van bien, también es lo lógico, la gente pita a que tiene el máximo responsabilidad, que normalmente es el mejor jugador. Que para él, con todos los éxitos que había en últimos años, que era una sorpresa, pero ya lo sé, de vez en cuando a mí también ha pitado y también ha aplaudido. Pero hay que tomar esta responsabilidad, y porque lo que no podemos cambiar es el rendimiento del equipo. Este año no ha sido máximo.
¿Te parece bien lo que dijo él? Eso de que si no me quieren, mejor que me busque.
Sí, eso hubiera dicho yo también, sí, pero, ¿no? Es lógico, pero es primera vez que lo ha pasado.
Johan Cruyff a la COPE sobre Leo Messi. També Cruyff va abordar un tema espinós del que parlàvem al comentari del programa, el futur de Xavi al Barça.
Xavi es un grandísimo jugador, es un chico que siempre marca la diferencia en muchos detalles, pero muchísimos detalles. Por eso es un pieza casi imprescindible. El fútbol se hace con la cabeza y se usan los pies. Entonces, cuando pies por la edad, o sea, va un poco más lento, la cabeza queda.
O sea que si tú fueras entrenador del Barça, ¿contarías con Xavi para la próxima temporada, seguro?
Sin ninguna duda.
No té dubtes, Johan Cruyff, sobre aquest aspecte. També va parlar del nou entrenador del Barça, de Luis Enrique.
És algú que li gusta la línia recta, el trabajo, y espero que es suficientemente fuerte para que él pueda tomar las decisiones, porque la convivencia en un vestuario hay que conocerlo, hay que saberlo, y muchas veces tengo la impresión que muy poco gente sabe cómo funciona un vestuario. Él ha estado muchos años en varios vestuarios y sabe que es funcionar al nivel más alto y sobre todo lo que tienes que hacer para rendir al máximo.
Avui hi ha futbol, avui juga la selecció espanyola a partir de les 10 de la nit al Sánchez Pizjuán, des de mitja hora abans, des de 2:15 al Tiempo de Juego de la COPE, Espanya-Bolívia. Tenim comunicació amb Sevilla amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, hoy en Sevilla la última prueba antes de la lista definitiva.
Sí, la lista que se va a hacer pública mañana por la mañana a través de los canales oficiales de la Federación. Ya sabes que tiene que salir de la prelista y tan solo quedan un par de dudas, ¿no? Juanfran o Carvajal, y Mata o Navas. Hoy Costa, Juanfran y Navas han sido sometidos a diferentes pruebas médicas. Los tres tienen el ok de los servicios médicos y ahora ya la decisión será deportiva y técnica por parte de Vicente del Bosque.
Muy bien. Centrándonos en el partido de hoy, Miguel Ángel, ¿cuántos del Barça esperamos en el once?
Pues en principio tres. Piqué en el eje defensivo, Xavi Hernández en el centro del campo y Pedro en la zona atacante. De momento el seleccionador no da entrada en el once inicial a Jordi Alba y a Busquets, que llegaron con algunos problemas, se han entrenado bien, posiblemente tengan minutos a lo largo del partido. El once va a ser este: Pepe Reina en portería, Azpilicueta, Piqué, Albiol y Alberto Moreno en defensa, en el centro del campo Iturraspe, que va a debutar junto a Xavi Hernández y Santi Cazorla, y arriba Pedro Mata y Fernando Torres. Así que, como digo, tres del FC Barcelona en este primer amistoso contra Bolivia.
¿Podría tener algún minuto Daulufeu y le das alguna opción de estar en el Mundial o no?
Depende de lo que suceda a partir de la próxima semana. En la lista de mañana no puede estar, porque los 23 tienen que salir de la lista de 30, pero si hubiera alguna lesión desde el día 2 hasta el día 12... 24 horas antes del debut contra Holanda y bajo la supervisión de una revisión médica de un parte médico de la FIFA, en ese caso, si alguien causara baja, me refiero por ejemplo a Diego Costa o me refiero a Jesús Navas, en esa situación, en ese escenario, Vicente del Bosque podría llamar a quien quisiera y podría entrar en escena Gerard Deulofeu, sobre todo si el lesionado fuera Jesús Navas, pero mañana no puede ser convocado porque no está en la prelista y habrá que esperar, por lo tanto, acontecimientos a los próximos días.
Muy bien, Miguel Ángel Díaz, gracias y te escuchamos esta noche.
Un saludo, hasta luego.
Vinga, apostem a Esportscope, com fem cada dia amb amics de Golden Park. Ja sabeu que Golden és el cor i Park és el cervell, així que es tracta d'apostar amb el cap i de jugar amb el cor. GoldenPark.es, ara ja amb la pàgina web en català i amb el bonus de benvinguda més senzill del mercat. Amb la teva primera aposta, emportes, guanyis o perdis, un bonus de benvinguda de 10 euros i els beneficis que n'obtinguis passen directament al teu saldo. Avui apostaré a l'Espanya-Bolívia i faré un parell d'apostes conservadores, eh? Apostaré que Bolívia no marca. Això es paga a 1,62 per euro apostat. I apostaré també a que Espanya marca 3 gols o més, que es paga a 1,67 per euro apostat. Jo ja he fet les meves apostes. Vosaltres podeu fer les vostres a través de la web, del mòbil o trucant al telèfon 300 086. GoldenPark.es, esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Vive una experiencia diferente participando en la primera edición de Etiotrail, la primera carrera organizada en Etiopía, en el Parque Nacional Adihata Sala. Tiene tres recorridos de 12, 21 y 42 kilómetros para correr o caminar y disfrutar del paisaje con tu familia. Además, podrás conocer a sus gentes y ayudar al desarrollo económico de sus poblados. Infórmate en etiotrail.com. Etiotrail, un viaje único.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Prenem un Bracafé com cada divendres amb el Petón. Petón, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
¿Qué tomamos hoy? A ver.
Pues mira, me voy a tomar un Bracafé, pero largo de leche, porque si me meto más cafeína con la rabia que tengo desde determinado minuto 93 que Dios corre de la historia,
ya.
Va a ser tremendo. Vamos a dejarlo ahí.
¿Estamos recuperados o no, Petón? ¿O no? De eso no se recupera uno fácilmente,
yo tengo una rabia tremenda. No tengo ninguna pena, ¿eh? Lo que tengo es rabia. Estoy rabiosísimo.
Qué cerquita estuvo. Qué cerquita.
Me cago en la leche.
Cerquita, me cago en la mar. Ginés Muñoz, Agencia F, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde.
¿Cómo estás? ¿Tot bé?
Buena tarde, Ginés. Pues bé, sí, encara no dinat, perquè, bueno, se'ns ha complicat una miqueta la tarda amb Puyol i Soler en companyia, sí. I esperant a picar alguna coseta per després fer un bracafé, que bueno, això no ho perdonarem, eh?
No, l'encarreguem.
I tant,
Un cafè sol, per exemple?
Sí, o amb gel em va bé, també.
Amb gel, cafè amb gel, molt bé, doncs fem la comanda i després te'l prens. Sí, Petón, notícia sorprendente, eh? Carles Puyol... adjunto a la dirección deportiva del Barça a partir de septiembre, mano derecha de Andoni Zubizarreta.
Sorprendente en cuanto a que no se esperaba, no sorprendente en cuanto a que me parece el mejor fichaje que puede hacer el Barça. Ya no sé si tanto para la captación de talentos, que no conozco las condiciones de Carles Puyol para adivinar las posibilidades de jugadores,
pero sí para dos cosas. La primera, relacionarse con la plantilla, que eso es importantísimo, para tener un puente que sepa conducir bien a la plantilla y que enlace muy bien con la parte de arriba del club. Y la segunda, también para suavizar la relación de la dirección deportiva, sobre todo con el mundo azulgrana. Es un grandísimo escudo, hay que pensar en eso también.
Uh-huh. Ginés, ¿cómo valoras la noticia tú?
Bueno, a ver, hay que partir de la base de que los mitos hay que cuidarlos. Puyol es un mito y había que darle una despedida a la altura de lo que se merece y un cargo en el club, por supuesto. El cargo en sí, yo tengo mis dudas de que se ajuste realmente al perfil de lo que puede aportar Puyi a este club, ¿no? Yo lo veo más como un referente para los jóvenes, como un vínculo en lo que es pues la formación de jóvenes jugadores o más relacionado con la Masía, y tengo mis dudas de lo que realmente puede aportar a una secretaría técnica, ¿no? Porque es que a veces frivolizamos con que cualquier jugador, por el hecho de haber jugado a fútbol o ser alguien dentro de un club, está capacitado para cualquier cosa relacionada con el mundo de los fichajes, ¿no? Y yo creo que bueno, eso genera más dudas.
Uh-huh. Cambio de tema, Petón. Hoy aparece Koke en los papeles, interés del Barça. Tú que manejas siempre buena información del Atlético de Madrid, ¿crees que hay alguna opción que Koke acabe en el Barça la próxima temporada?
No, yo creo que no hay ninguna.
Ninguna.
Y estoy convencido que es verdad el interés del Barça, pero también es verdad lo de que si no ponen 60 millones no se va a ir, y eso hace la ecuación imposible, porque nadie va a pagar 60 millones por Koke, ni el Barça. Por muy bueno que sea Koke, que yo creo que el último mes ha sido rebasado por Gavi, que lo de Gavi en el último mes ha sido esplendoroso, pero creo que ha sido el mejor mediocampista de la Liga Española, me parece, a lo largo de toda la campaña.
Seríamos,
ahora,
sí.
De ahí a poner 60 kilos encima de la mesa así de golpe, no lo veo.
Sería buen fichaje, Ginés, ¿eh?
Sí, a mí me gusta mucho. Me gusta como jugador, me gusta lo que aporta al equipo. Me recuerda un poco por las características a lo que ha necesitado el Barça los últimos años, que es Adeco, ¿no? Un jugador que llega, que trabaja, que asiste, que ve el último pase un poco. Un centrocampista muy completo. Ahora, a ver, Petón sabe, deja mucha más información que yo del Atlético de Madrid, y si él lo ve muy muy complicado, por lo que yo tengo entendido también, ¿no? Porque más que nada porque tampoco es ese jugador que suspire por marcharse del equipo en el que se ha formado y que, bueno, se siente como en casa.
Sí, porque ahora, Petón, hay la sensación de que se va a desmantelar el Atlético de Madrid, pero yo creo que los jugadores, la inmensa mayoría, van a querer quedarse, ¿no? ¿O qué?
Se estaba necesitando la presencia del consejero delegado con un golpe en la mesa, un bocinazo, algo así. Bueno, a partir de la página web es suficiente, pero no es bastante. Hay que decirlo más veces para que se enteren los navegantes. El Atlético de Madrid no traspasa a ningún jugador. El que quiera pasar por ahí, caja, cláusula. Que el jugador diga que sí, y encima que el Atlético de Madrid, en su respuesta, si la tiene, no iguale o aproxime el salario del futbolista para evitar la tentación. Todo eso se tiene que dar. O sea, yo creo que hay jugadores perdidos. Diego Costa es el único. Thiago, bueno, digo de los clarísimamente estrellas del Atleti. Diego Costa es el único. Luego Thiago se va también, pero tengo dudas hasta de que se vaya a Courtois, fíjate.
Uh-huh. Bueno, lo iremos
parece
viendo.
Parece que llegó que de David Luiz, de Felipe Luiz, también pagan la cláusula.
Ya. Bueno, lo veremos. Petón, Ginés Muñoz, Agencia EFE, gracias a los dos por estar en Sportscope.
Aún no volvieron, un placer, como siempre.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Aquest és un missatge pels amics taxistes. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores. Dit i fet. Sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit és la solució. Truqueu a Barna Crèdit, aquí va el telèfon, 93-487-1324, 93-487-1324, o visita la pàgina web barnacrèdit.com.
amigo. Es para siempre. AmigoAutos.es, el amigo para tu mejor viaje. AmigoAutos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. AmigoAutos.es, el alquiler de coches en la red. Clica AmigoAutos.es. Será para siempre.
Body, 3 i 38 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, hola.
Hola, Ballari, bona tarda.
He parlat avui amb l'únic futbolista cedit que tornarà segur a l'Espanyol en aquesta pretemporada, que és Clerc.
Carlos Clerc, sí, perquè els dies Cristian, ni Gómez, ni Alfonso, ni Tevi tenen en principi lloc per l'Espanyol de la propera temporada. Avui, lateral a l'esquerra del Sabadell, ara va camí de Madrid per jugar demà amb l'equip arlequinat a Valdebebas. El club ha confirmat durant la setmana el que va dir dimecres aquí a Esports Cope, que Clerc tornaria per quedar-se al primer equip. En declaracions a la Cope, Clerc aquest migdia reconeixia estar molt satisfet per la notícia.
Sí, sí, contento, ¿no?, al saberlo, y ilusionado, ¿no?, ilusionado. La verdad es que este medio año me ha servido para ir progresando, para ir cogiendo experiencia, aprendiendo, y ahora vuelvo a mi club, ¿no?, al Espanyol, y bueno, intentar hacerme con primera y ser importante para el equipo.
Competirà amb Fuentes i Víctor Álvarez, però, com ja va reconèixer Pere Arnau, es pensa en ell com a jugador de banda, però més avançat també, eh? És a dir, la polivalència. Clerc a la Cope.
Sí, sí, bueno, yo en cualquiera de las dos posiciones encuentro cómodo. Si me ponen de interior también puedo actuar ahí. Bueno, el míster decidirá ya la posición más idónea para que ocupe, pero bueno, en cualquiera de los dos casos estaré encantado.
Més Mercato, Córdoba ha canviat de representant i està de vacances. Serà Rafa Anguita la gent que pugui negociar entre Querétaro i Espanyol, però s'espera que el club mexicà solucioni els seus problemes judicials el més aviat possible. Acabo, avui en principi el president Joan Collet no té previst reunir-se amb Màgic Díaz per parlar sobre la futura oferta de renovació a Sergio García. Quedarà tot per dilluns, després d'aquest cap de setmana en el que la junta directiva de l'Espanyol passarà tot el diumenge a la plec de penyes de Torredembarra. Esperem que llueixi el sol i que els hi faci un bon molt diumenge.
En principi les previsions apunten a bon temps per diumenge.
Més o menys.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Deixem la primera divisió, parlem ara de segona. Segona divisió, penúltima jornada del campionat amb horari unificat. Tots els partits demà a partir de les 7 de la tarda, finalíssima pel Girona-Ponferrada. El Girona que està tercer per la cua a la classificació, a 2 punts de la salvació. Tenim el capità del Girona. Miguel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com viatgeu cap a Ponferrada?
Doncs marxem d'aquí una estona. A 2:15 marxem. Sortim en bus fins a Barcelona i després bus, o sigui, avió fins a la Corunya, o sigui, un viatger que arribarem a la nit.
Molt bé. Escolta, porteu setmanes ja jugant finals, però la de demà sí que ja és un partit que pot ser terminal, eh? S'ha de guanyar sí o sí, no hi ha més.
Sí, a part de que des d'això, o sigui, s'ha de guanyar, no ens val cap altre resultat i som conscients de lo que ens juguem, som conscients del moment en què estem i el que més em tranquil·litza és la gent, no? L'equip que ja t'he dit que és conscient i té ganes de treure això, acabar bé la feina que ostres, que ens ha estat costant tant aquesta temporada i ja després ja marxar de vacances amb la tranquil·litat d'haver salvat l'equip i bueno, disfrutar-ho.
Uh-huh. Esteu en descens, però si guanyeu els dos partits, us salvareu.
Això creiem, sí, això, amb aquesta idea estem. O sigui, però bueno, abans de pensar la setmana que ve, primer hem de passar per demà, que no serà gens fàcil, i ells, a part, ells, bueno, jo crec que amb un empat doncs ja estaran matemàticament salvats. Inclús, a lo millor, no sé, fent una mica de comptes, doncs a lo millor poden estar inclús perdent, perquè hi ha enfrontaments i, bueno, i no sé, això ja s'hauria de fer una mica més de números. Mm.
És evident que vosaltres demà heu de guanyar, sí o sí, això està claríssim, però després hi ha un altre partit molt important en el que també jugueu, que és el Deport Jaén. Vosaltres acabeu la temporada rebent el Deport. Si el Deport guanya demà, ja és matemàticament equip de primera divisió, a més juga contra el Jaén, a qui vosaltres passaríeu si guanyeu a la Ponferradina. Per tant, també demà és vital que el Deport guanyi el seu partit.
Oh, i tant, o sigui, sí, sí. Però bueno, fora d'això, que ja això no depèn de nosaltres, el que sí que depèn de nosaltres és donar-lo, donar tot i bueno, entregar tot al màxim demà, que ja t'he dit que suposo que ens trobarem un camp en bones condicions, amb bon ambient i que, bueno, doncs nosaltres, el nostre pensament no surt més lluny de guanyar demà.
Molt bé, Miguel, doncs que surti tot molt bé. Moltes gràcies i molta sort, eh?
Moltes gràcies, una abraçada.
El Girona jugant-se la vida i el Sabadell apurant opcions de jugar la promoció d'ascens a primera divisió. Demà el Sabadell visita el Real Madrid Castellanés.
Sí, després de la victòria a casa contra el Tenerife, el Sabadell marxa, com deies, a Madrid per jugar contra el Real Madrid Castilla, aquesta segona final per aconseguir una plaça al play-off d'ascens. Miquel Olmo, l'entrenador, segueix sent així d'optimista.
La vida... Hi ha moments, i que aquest, que ja hem manifestat en jornades anteriors, volíem que fora el nostre, ara ho és. I ara, quan és el teu moment i l'únic que et val és guanyar, tens que anar a Madrid amb la intenció de venir-te amb els 3 punts.
Per la seva banda, el Barça B jugarà al mini-estadi aquest diumenge a les 7 de la tarda contra la Pontferradina.
Contra el Corcón, correcte. Molt bé, partits d'anada també aquest cap de setmana de la segona ronda de la fase d'ascens a segona divisió A. Tots els partits es disputen diumenge. A les 6 de la tarda tenim el Lleida Leganés. Sergi Tor, Cope Lleida, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Il·lusió sense confiança. Així podria ser la radiografia de l'estat d'ànim del vestidor lleidatà de cara al pròxim rival amb el camí per portar la segona divisió A. El Club Deportivo Leganés, un equip que ja coneix Lleida perquè la passada temporada va ser un equip que el conjunt lleidatà eliminava també amb promoció d'ascens. El Lleida l'eliminava amb gol de Mario Fuentes. El futbolista madrileny ha parlat avui a Cope Catalunya parlant de la sensació que té el vestidor lleidatà de cara a l'eliminatòria i al partit del diumenge.
Bueno, el vestuario está muy ilusionado. Estamos ante una segunda eliminatoria de playoff. Sabemos que el rival que tenemos enfrente es muy complicado. Ya nos enfrentamos a ellos el año pasado, pero bueno, con la ilusión de pasar a la siguiente ronda.
Novament el camp d'esports s'omplirà de gom a gom. Si 12.000 espectadors van anar a l'anterior eliminatòria davant del Toledo, aquesta xifra es tornarà a repetir aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
Gràcies, Sergi. Una miqueta més tard, a 6:45, es disputa l'Avilés Llagostera.
Sí, després de la dura derrota del cap de setmana passat, el Llagostera ja s'ha recuperat. Han entrenat molt dur tota aquesta setmana i confien en les seves possibilitats. A Esports Cope hem parlat amb Aymar, jugador del Llagostera, i ens ha dit com veu el rival, el Real Avilés.
A medida que ha ido pasando la semana, pues nos hemos centrado en el Avilés y convencidos de que podemos seguir para adelante. Será seguro una eliminatoria muy igualada, en la que será importante no encajar goles y llegar vivos al partido de casa para intentar ganar el partido aquí. Pero sé que es un campo que a ellos les costará mucho adaptarse.
També diumenge a les 7 de la tarda es disputa el Nàstic Sestao. Gil, bona tarda.
Bona tarda. L'equip del nou estadi tornarà a començar a casa en condició de quart classificat contra un campió, el Sestao, que va quedar fora de l'ascens directe per gols a camp contrari i que farà una proposta molt diferent a la que va fer el primer rival dels granes, el Racing de Ferrol. Ho explica el tècnic Vicente Moreno.
Sí, por supuesto. Además nos enfrentamos a un equipo que tiene cierta facilidad para hacer goles, con lo cual hay que tener mucho cuidado y sería importante, como lo fue también en la eliminatoria anterior. Y después porque, bueno, en cuanto a la eliminatoria anterior, pues teníamos un equipo que hacía un fútbol bastante diferente al Sestao. El Sestao es un equipo que hace un fútbol mucho más directo, mucho más típico del norte y bueno, que nos pone la eliminatoria muy difícil, seguro.
I a 8:15, la Olla Lorca, Hospitalet.
L'Hospi va tornar de Cádiz sense marcar en la primera eliminatòria i això va estar a punt de costar-li la vida si no arriba el gol providencial de Pirulo al partit de tornada contra els andalusos. Per tant, en la sortida al camp de la Olla Lorca, toca marcar, però per no patir. Aridai, o el jugador ribereny, vol una eliminatòria sense taquicàrdies ni angúnies.
Esperemos que sea mucho menos. Esperemos. Esa es la idea. Nosotros iremos allí con las ideas muy claras, haciendo nuestro fútbol e intentaremos hacer algún gol allí porque no nos puede pasar lo que nos pasó la anterior eliminatoria. Porque quieras o no, eso te da un poco de tranquilidad.
I recordem també quins són els horaris dels partits de la fase d'ascens a segona divisió B.
Els dos equips catalans amb opcions juguen aquest diumenge a les 12 del migdia Formentera Muntanyesa i a les 6 de la tarda Europa Yugo Socuellanos.
Fins aquí el futbol. Parlem de bàsquet. Albert, el Barça es posa 1-0 a favor en el play-off pel títol, quarts de final davant del Baskonia.
Sí, amb la victòria 92-87 davant el conjunt vitorià. Victòria a Batllori per qualitat, perquè tot i l'alta notació va ser un partit no apte per cardíacs i entenem pels amants del bon bàsquet. Van primar les individualitats, ara en parlarem, però primer la valoració del tècnic del Barça, Xavier Pascual, del que va fer l'equip i apuntant ja el partit de demà dissabte, on el conjunt blaugrana pot sentenciar el passi a les semifinals.
En aquesta sèrie no teníem cap dubte que per guanyar havíem de jugar molt bé. Pensava en un partit que havíem de fer més de 80 punts per guanyar, com a mínim, perquè ells tindrien molt d'encert. I mira, ens hem anat a ells a 87 i hem tingut que fer més de 90 per anotar. haurem de jugar molt bé per poder guanyar, però estem preparats per fer-ho i tenim caràcter per fer-ho i això anirà a la victòria.
Atenció als tres jugadors del Barça que ahir van tirar de l'equip. I de quina forma, eh? Oleson, 29 punts. Navarro, 24. 18 al tercer quart. I Dorsey, dobles figures, 13 punts i 11 rebots, tot i que va estar irregular. A més, l'encert de Navarro i Oleson des del tir exterior va ser increïble. 9 de 9 entre els dos. Detall, el que expliquem ara, que pot evidenciar que és un dels damnificats de la Final Four de Milà. L'Orbeck, només 11 minuts i l'últim en la rotació del Barça. Resposta de Xavier Pasqual.
Es deu a la presa de decisions que fem, com sempre, com intentarem cada partit utilitzar una estratègia. Ell ha sigut molt important perquè ens ha entrat fresc en el tercer quart i que ha tingut molt bon treball. Ens ha ajudat molt en defensa, molt ben col·locat. En atac crec que podria haver fet alguna possibilitat de notar més en una situació que crec que ha sigut falta, prop de cistella. Hem d'anar cap al camí que considerem sempre.
Demà, segon partit a Vitòria, a un quart de 10 de la nit. A la resta d'eliminatòries, victòries d'Unicaja i València, també els conjunts que tenen el factor pista a favor en aquesta eliminatòria de quarts de final, i avui es disputa a les 9 de la nit el primer partit de la sèrie que queda per començar entre el Real Madrid, el vigent campió, i el CAI Saragossa.
Del Barça de bàsquet al Barça d'handbol, demà comença a Colònia la Final Four de la Champions, demà semifinals, la del Barça a les 6 de la tarda, Barça-Flensburg, abans es disputarà la semifinal entre el Kiel i el Vesprem. Estem a Colònia amb l'enviat especial de la cadena Cope, el Luis Malvar. Luis, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal todo?
Muy bien, todo a punto para una de las grandes citas polideportivas del fin de semana. Estás ahí con los cracks, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que la Final Four de balonmano es la creme de la creme de este deporte, el Fútbol Club Barcelona, que tiene mañana la primera semifinal, y si te parece, no perdemos más tiempo porque tienen que ir a descansarse a uno de los grandes protagonistas, que es Raúl Entre Ríos.
Pues lo saludamos. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes que nada, felicidades por tu renovación, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora rubricarlo con intentar conseguir la Copa de Europa. Estáis haciendo una grandísima temporada, pero el gran objetivo de la temporada es ese, ¿no, Raúl?
Sí, creo que sí. Creo que es el torneo y la competición que más ilusiona y la más difícil, ¿no? Sobre todo este año, que creo que la Champions League ha sido todavía más complicada que otros años por el nivel de los equipos, ¿no? Y bueno, hemos tenido un muy buen nivel y una muy buena temporada a nivel nacional, hemos conseguido todos los títulos, además lo hemos hecho siendo muy competitivos y muy regulares y bueno, hemos llegado a donde queríamos, que era estar aquí en la Final Four, y ahora pues intentar hacer dos partidos muy buenos y contarlos como dos auténticas finales.
Hace viento ahí en Colonia, ¿no? ¿O qué?
Sí, un poquito. Voy a intentar colocarme más resguardado un poquito.
Bueno, oye, Raúl, no habréis perdido tensión competitiva, ¿no? Porque hace prácticamente un mes que os clasificasteis para esta Final Four, habéis jugado más partidos de liga, pero ¿llega bien el equipo, llega tensionado?
Sí, sí, sí. La tensión se nota nada más llegar aquí a Colonia, ¿no? Y aparte sabemos lo que es disputar esta Champions, sabemos lo que requieren estos dos partidos y una vez que entramos en este hotel ya se respira este ambiente, ¿no?, de competición, ambiente de espectáculo y bueno, no hay más que ver la copa que está expuesta por ahí para saber lo que significa.
Tenéis una plantilla enorme, no te preguntaré si os sentís favoritos, porque yo creo que todos los que estáis en esa Final Four sois capaces de ganar la Copa de Europa. ¿Qué me dices del rival, del Flensburg? Equipo fuerte, duro y que, bueno, juega en casa, juega en Alemania.
Sí, es así, es un rival complicado, ¿no? Hace muy buen balonmano, además un balonmano muy rápido, ¿no? Les gusta mucho correr el contraataque y eso puede ser decisivo, ¿no?, para sus intereses. O sea, que tendremos que hacer un partido muy completo en todas las facetas, ¿no? Ellos tienen una defensa fuerte, con buena portería y bueno, tenemos que estar, la verdad, muy concentrados durante todo el partido, ¿no? Porque ellos pueden hacer parciales importantes, ¿no?, a lo largo del partido gracias a ese contraataque.
Muy bien, Raúl Entre Ríos, gracias por atendernos. Muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias, ojalá salga bien.
Bueno, Luis, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Ves al Barça capaz de ganar la Copa de Europa? Hombre, por plantilla sí, pero es que todos son muy fuertes, ¿eh?
Hombre, yo estoy convencido que aunque lo puede pasar mal mañana ante el Flensburg, el Barcelona va a estar en la final y yo creo que este es el año del Barça, este es el año en que debe rematar una fantástica temporada y debe conseguir la Champions que se le viene resistiendo desde hace un par de años.
Ojalá, nos lo vas contando, Luis Malvar, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Atenció, que el tècnic del Flensburg, el rival del Barça demà en semifinals, havia jugat al Granollers. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. Sí, el Flensburg és un equipo de reciente eclosión y cuyo técnico es Lubomir Branies, exjugador del Granollers, que en declaraciones a Sportscope avisa que su equipo en esta Final Four no va de víctima.
Barça está favorito, claro. Creo que podemos ganar a Barça. Nuestros contraataques son muy peligrosos, igual contra quien jugamos. No hemos venido aquí para perder. Difícil, pero estamos muy buen preparados. Tenemos una imagen claro que vamos a ganar este partido también.
Por tanto, recordamos los horarios. Mañana 18 horas, Barça-Flensburg. Antes 15:15, Kiel-Vesperm.
Una altra Copa d'Europa, en aquest cas la de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per les semifinals de la final a 6 d'aquesta Copa d'Europa que es disputa a l'Espí Cornell.
Objetivo de mínimos cumplido. El Barceloneta sufrió, eso sí, más de la cuenta para superar 6-4 al Brescia. Por la tarde, hoy, el equipo marinero se juega el pase a la final contra el potente Rijeka, campeón croata. Y además es base de la selección de Croacia, campeón olímpica, y en el que juega el internacional español Xavi García. El portero del Barceloneta, Dani López Pinedo, clave la victoria de ayer, espera dar guerra al Rijeka, al que, por cierto, ya ganaron en la fase de grupos.
Bueno, mañana viene Rijeka, que también es uno de los favoritos. A ver si nosotros podemos también dar la sorpresa.
¿Cómo se le mete mano a esta gente?
Defendiendo como animales, como hemos defendido hoy en el agua, todo el mundo se ayuda. Sí, tienen 7-8 campeones olímpicos, eso lo dice todo. No será nada fácil, pero nosotros llegamos aquí a competir. ¿Y por qué no soñar?
El partido comienza a las 19:30 horas hoy. Antes, a las 6, se juega la semifinal íntegramente Serbia, que enfrenta al Partizan contra el Radniki. La final, el sábado a las 8.
Gràcies, Juan.
Sí, serà.
Una altra cita important. Comença demà el Mundial d'Hockey Herba a La Haia. Espanya, que debuta demà mateix, demà a la tarda, contra Anglaterra. Tenim allà el nostre company Jordi Pi. Jordi, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, em deies que la ciutat es respira ambient de Mundial, ja?
A la ciutat es respira un ambientàs. Ara mateix la ciutat està transformada. Tots els cartells, tots els carrers estan plens de banderes de la selecció holandesa, cartells amb els jugadors de la selecció holandesa anunciant-ho tot, des de bancs fins a matalassos, i tothom està molt, molt emocionat. Ara mateix estem a la plaça central, que la plaça passarà a dir-se Hockey Place, durant aquest Mundial, aquestes dues setmanes i mitja que dura, i la gent, això, està molt emocionada.
Uh-huh. Escolta'm, Jordi, la selecció espanyola debuta demà contra Anglaterra. Quin és l'objectiu de la selecció espanyola en aquest Mundial?
Doncs l'objectiu, bàsicament, seria entrar a semifinals. És complicat, perquè hi ha dos grups amb sis equips, i Espanya ara mateix ocupa el desè lloc del rànquing mundial. Això vol dir que li ha tocat un grup difícil. Li ha tocat amb Austràlia, que en principi serien els favorits del grup, per passar com a primer grup sense massa problemes. I li ha tocat amb Bèlgica i Anglaterra, que serien uns rivals que estarien al nivell d'Espanya. Llavors també hi ha Índia i Malàsia, als quals Espanya podria guanyar, però hauria de vigilar que no es deixés algun punt. I entrar a semifinals, com hem dit, seria un èxit per la selecció espanyola, i ho pot aconseguir. Surt una mica com el tapat de la competició. Després d'un europeu una mica decepcionant, l'estiu passat, en el qual van fer cinquens, però tenien moltes baixes. Una d'elles, la de Santi Freixa, el capità de la selecció, ja plenament recuperat, estava lesionat, va tenir una operació, i ja està plenament recuperat i amb moltes ganes de tornar a la selecció al lloc on es mereix, al lloc més alt del podi.
Molt bé, doncs estarem pendents del que passi en aquest campionat del món d'hoquei herba a La Haia, que comença demà el debut d'Espanya contra Anglaterra. Ens vas informant des d'allà. Jordi Pi, gràcies, que vagi bé.
Adéu-siau, bona tarda.
I ens queda el futbol sala, segon partit de les semifinals pel títol, partit terminal, aquesta nit Intermovistar Marfil Santa Coloma.
Caixa faixa pel Marfil Santa Coloma, la pista d'Intermovistar. Temporada per emmarcar dels colomencs que visiten la pista del líder de la Lliga regular, amb la sensació que el 0-4 del primer partit a pista colomenca va ser un miratge. La gesta és difícil, però no impossible, des del punt de vista del capità colomenc Rubén.
Bueno, pues todo pasa por rendir al nivel que lo hicimos el sábado pasado y estar más acertado de cara a puerta, que fue lo que marcó la diferencia en el partido de casa. En su campo aún no han perdido este año, pero bueno, hemos venido confiados. El sábado hicimos un buen partido y fuimos capaces de competirles y vamos a intentarlo hoy otra vez.
Recordem, demà torn pel segon partit entre el Pozo Murcia i la C i el Futbol Club Barcelona de la seva sèrie eliminatòria.
Va, Gil, fem el sorteig del pack de 3 entrades pel Camp Nou Experience. M'hauries de dir d'entrada un número de l'1 al 5.
Doncs posa-li el 3.
El 3, anem a dimecres. Ara, 1 o 2.
1,
que és Facebook. O Facebook 2, Twitter, Facebook, ok. I ara, un número de l'1 al 15.
El Q... No, va, el 3.
El número 3.
El 3.
Doncs el 3 és Juanjo Almansa Aragón. Preguntàvem dimecres què arribarà abans, la cinquena Champions del Barça o la onzena del Madrid, i ell va dir la onzena del Madrid. Felicitats, Juanjo Almansa, ens posem en contacte amb tu.
Gil, superstar!
És... aneu en compte, eh? Aneu en compte amb el tema de les apostes, perquè tenim mitja Europa i mitja Àfrica en peu de guerra després d'aquest gloriós amistós entre Escòcia i Nigèria, amb aquest gloriós autogol del porter nigerià Ejide, que per un moment va confondre el bàsquet amb el futbol i va fer un cop de palmell cap a dins de la seva porteria. L'àrbitre va anul·lar el gol perquè allò era molt raro, no per cap altra cosa, però és que no contents amb això, el senyor Azubike Egwekewe va posar un altre cop en avantatge a la selecció d'Escòcia amb una altra jugada rara i inverosímil, tot i que el seleccionador nigerià, Stephen Keshi, havia dit que s'havia parlat de possibles arranjaments de partits i que no havia detectat gens d'estrany a la concentració de la seva selecció. Que Santa Lucía le conserve la vista.
Què tenim d'última hora?
Un bocinet de les declaracions d'Azubi un cop ja té adjunt a la direcció esportiva, que no es cap altre que Carles Puyol.
Bueno, él se va a incorporar a l'àrea de futbol. Sí, vamos a intentar aprovechar y aprender de toda su experiencia desde ese punto de vista.
Felicitats, senyor Batllori. Wenger, entrenador de l'Arsenal fins al 2017.
Estic content. Gràcies, Gil.
Adéu.
Adéu, bon cap de setmana.